Continguts en xarxa.
Plutó va passar de ser el novè planeta del sistema solar a ser considerat un planeta nan el 2006. Però la seva història, el seu descobriment i les imatges de la sonda New Horizons del 2015 continuen fent-lo un dels cossos més fascinants del nostre entorn còsmic. De tot plegat, en volem parlar al POU amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vam conèixer l'existència de Plutó ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
Molt bé, mira, és el, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930 i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, un doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest novè planeta del sistema solar.
De fet, sí, l'estaven buscant.
Sí, l'estaven buscant.
Sí, l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, que el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont, no?
De l'Ultramont, però jo preparava a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramont, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
Molt bé, veus? Doncs això aquest matís no el sabia. I però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell, pràcticament, a l'observatori aquest Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar-li al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de mar, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
Va quedar com molt rodó, no?
Exacte,
va
mai millor dit.
Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plató com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició? Quin canvi hi ha? Doncs perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir.
Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, allà havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat, però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent. Perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquella és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Has de ser rodó, i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop teu. Però, clar, és una definició com molt arbitrària, aquesta. Què vol dir rivals massa a prop, similars, no?
Què és massa a prop?
Clar, què és massa a prop. I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre, sobretot, els astrofísics en aquesta definició de planeta?
Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. Em pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa, sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
Ai, mira.
No l'he portat avui. Mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens hagués costat res conservar-lo.
Podria ser un planeta amb una anotació.
Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són, i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
Clar, això, aquest patriotisme, suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
Les definicions, que al final ens fan anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó, perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella. Una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant. Hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... és magnífic. És com si Plutó, això, hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
Sí, sí. Plutó era un planeta que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
Trobem sempre amb el pressupost.
Pressupost. Oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat, la New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional. Vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal efímera que deu durar uns anys.
Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que
sí.
Complia...
No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema. Ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers. No sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés tu a saber, no ho sabem.
Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
Sí.
Fins ara descoberts, vaja, que no totalment. Sé si n'hi podria haver més.
Sí, i a més, Caron, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que per tant, aquesta parella, Plutó i Caron, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caron i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria de nostra de planeta o el debat ja està tancat?
No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa-t'hi que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? I clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat amb els fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
Exacte.
Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Pluto, aquest ja no planeta.
De moment.
Moltes gràcies.
A tu.
Continguts en xarxa.